Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Això sembla que estiguem a una platja del Caribe, aquesta musiqueta una mica emprenedora. Bona tarda a tothom, estem a la Com, a 3 i uns quants minuts de la tarda, diumenge, i aquí el programa Sense afany de lucre. Mireu, hi ha persones d'aquest món que són polèmiques, no? És a dir, la gent parla d'ells, uns a favor, uns altres en contra, i jo sóc un d'ells, no? És a dir, des de, per exemple, que vaig decidir en l'any 93 estar totalment en contra de la política social i de serveis i política de la ONCE, estic rebent des d'aleshores uns ataques frontals d'aleshores dels responsables polítics actualment i executius de la pròpia Organització Nacional de Cecs d'Espanya, no? El meu objectiu sempre ha sigut el mateix, defensar els discapacitats, perquè sóc un d'ells, sóc cec total, i sempre he intentat fer el millor per tots nosaltres, no? Inclús treballo altres àmbits que no és només el meu, perquè participo en altres associacions, discapacitat intel·lectuals, físics, treballo per també al Tercer Món per intentar que arreu del món hi hagi una millor situació. Moltes vegades els polítics i la gent venen per nosaltres perquè volen tindre, bueno, popularitat a nivell de resposta, amb vots i això, però moltes vegades nosaltres volem fer coses i cal fer amb aquesta gent que alguna cosa us ho demana, no? Jo fa molt temps conec a un oftalmòleg que es diu Jordi Monés, que és un dels millors oftalmòlegs del món, sobretot en DMA, des de Nació Maculació d'Edat, i Jordi Monés és un dels principals... bueno, va amb el Sandro Rosell a les properes eleccions al Futbol Club Barcelona. El Jordi Monés s'ha deixat a mi, ha vingut a parlar a mi, i m'ha demanat que participi amb ells amb el nou Barça que volen fer, no? És un Barça en el qual canviarà la política de discapacitat, no? Jo penso col·laborar amb qui em demani aquesta ajuda. Ell me l'ha demanat, estic disposat a intentar fer un camp millor perquè pugui anar tothom a visitar-ho en condicions, perquè actualment és un camp totalment inaccessible, les calles de rodes no arriben ni al vestuari a molts parts del camp, per intentar que l'esport de discapacitat millori moltíssim, perquè volem que hi hagi, doncs no sé, que es facin a través de Canal 33 o TV3 partits de bàsquet en antiga de rodes, de boxe, un esport que quan dius la gent ni ho coneix, tenis, a mi mateix parlem amb el Jordi de Presó, i perquè no hi ha cada any un campionat en el qual jugui el Rafael Nadal, un d'aquests campions que tenim tan bons a Catalunya i Espanya, amb el campió d'Espanya o del món de tenis en cadira de rodes, no? Perquè el tenis en cadira de rodes, que és preciós, és meravellós veure que només pot botar dos cops la pilota en el camp del discapacitat, i un noi i una noia que va en cadira de rodes arriba a totes pràcticament i la torna cap al darrer camp i vinga partit meravellós. Bueno, ja dic, el mateix que la política. Hi ha molts intents, eh? Jo sempre dic el mateix, jo sóc independent, no vull estar en cap rama política, tinc les meves ideologies polítiques, evidentment, com qualsevol persona, però qualsevol associació, entitat, partit polític, el que sigui, que vulgui fer feina, estem a la seva disposició i estem bàsicament per millorar la qualitat de vida, perquè ja sabeu que aquest programa sempre diem que és per intentar que tots estiguem millor, i entre ells, evidentment, també aquest gran col·lectiu de persones que hi ha arreu del món, que som les persones amb discapacitat. Bueno, avui tenim molt de públic, ens vindran ara mateix a parlar tres persones, eh? I també després vindran gent de la SAI de Gràcia, de la Fundació IMCA, i també vindrà, suposo, el regidor de Gràcia, senyor Guillermo Espriu. Primer anem a començar amb una noia preciosa que he conegut avui, que es diu Alina Ribes. Alina, bona tarda.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Dius que és el primer cop que vens a la ràdio.
Sí.
Què et sembla això?
Molt guai.
Guai, eh?
Sí.
Parlar per aquest micro i que això se senti arreu del món, perquè també sí. Aquí hi ha connexió a internet, eh?
Sí.
I moltes vegades pot gustar, eh? I també estan els dos pares, està la Rosa Martínez. Rosa, bona tarda.
Bona tarda.
Rosa Martínez, i el seu pare és Joan Lluís Ribes, evidentment. Joan Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? L'Alina té una malaltia que li ha produït estar en cadira de rodes. Em deies, Alina, que de petita, pràcticament de naixement, pateix una malaltia que es diu?
Displàsia òssia metafisària i pulmonar.
Aquestes són el que diu d'aquestes 7.000 i pico ara mateix malalties rares que la passada Marató de TV3 volen intentar investigar, perquè hi ha poques persones que tenen aquesta malaltia, no, Rosa?
La veritat és que en el seu cas me sembla que és de la, o l'única o no tenim cap altre cas conegut. És a dir, s'ha enviat els informes a diferents llocs i la veritat és que no s'ha conegut cap altre cas.
I la Nina, que és una estudiant, perquè clar, 15 anys ets estudiant,
sí.
Vols estar en tercer d'ESO, em sembla?
Sí. Deies?
Vale. I estàs una mica encaminat al camí cap al futur, que em deies que t'agradaria fer què?
Voldria cuidar animals.
Saps que ara mateix ja acaba de sortir una llei a Catalunya que es diu la llei de gossos pigall i gossos d'assistència. Perquè fins ara tenia molta fama els gossos de pigall, però els d'assistència no els tenia molt en compte. Per exemple, no podia entrar en molts llocs el gos d'assistència, mentre que el gos pigall podia entrar pràcticament a qualsevol lloc, que avui en dia s'ha normalitzat, i serveix per moltes persones en situacions, bueno, algunes semblantes a altres, discapacitat, no? Com pot ser autisme, això ho sabies, tot el tema dels gossos d'assistència?
Més o menys.
Més o menys. T'agradaria, bueno, adiestrar aquests gossos?
Sí.
T'agradaria molt?
Sí.
I t'agrada molt què a ti? Què és el que més t'agrada fer en la vida?
Viatjar.
Viatjar. Has viatjat molt?
Sí, molt.
A què has anat, aviam?
A París, a la Camarga, a Madrid, a Brussel·les, a Praga, a Roma, a Dinamarca...
Joder, escolta'm, què vas, vacances? Nadal, Setmana Santa i estiu? O vas quatre cops al mateix lloc en estiu? Què fas?
Pues vaig a l'estiu, de tant en tant vaig a l'hivern, quan tinc alguna Setmana Santa...
Estàs a favor de la setmana aquesta blanca que volem fer el mes de febrer? Perquè ara volem canviar començar a principi de setembre i que hi hagi una setmana o dues setmanes que vagin a febrer. Això t'agradaria, potser?
Sí.
Per anar de vacances i anar a viatjar. Quina és la ciutat que més t'ha agradat?
París.
París. És que París és molt a París, eh?
Sí.
Què és el que més t'agrada a París?
La Torre Eiffel.
La Torre Eiffel. Això és molt alt, no?
Sí, molt.
Vas en cadira de rodes o que et mous una miqueta, perquè ara mateix he vist que ton pare t'ha ajudat a portar-te fins al seient aquí de la ràdio, que és un seient més alt. Has trobat molts inconvenients per les ciutats d'Europa? Com us ho heu mogut per allò?
Alguns llocs tenen rampes, però altres no. I hi ha molts sotracs cap als carrers.
Això et dones compte ja de les barres, veritat, Alina?
Sí.
Et suposo un entrebanc important.
Sí.
Què li demanes a la gent?
Que m'ajudi a posar les escales, que hi hagi ascensors...
Que la gent... que no hi hagi barrera, perquè si no hi ha barreres, tu pots anar per tots els llocs.
No.
Hombre, en principi, si bueno. Traiem les escales del món i trobes ascensor i trobes sí. Tot condicionat, el futur és quan t'hi trobes un entrebanc d'una barrera arquitectònica, és el vostre principal problema, no?
Sí.
I aquí, explica'm alguna cosa d'una ciutat, tu, perquè jo no he tant com tu, tinc, jo què sé, quatre vegades la teva edat i encara no he viatjat tant jo, eh? No sé, quines són les ciutats, explica'm alguna cosa sobre aquestes ciutats, esbem, que has vist, quins museus, quines coses t'han impactat?
Pues a Roma m'ha agradat el Coliseu, què més? A París m'ha agradat la Torre Eiffel... el Museu del Louvre...
Allí t'has fartat de veure quadres, eh?
Bueno.
Que allí t'has cansat, perquè et canses, t'esgota allò davant tants de quadres. I molt gran. Ho vas fer només un dia o vas fer només un dia a Louvre?
Un dia.
Un dia no vas veure-ho tot, no pots veure-ho tot a Louvre en un dia. Necessites diversos dies per veure-ho tot.
I en cadira de rodes no es pot
veure-ho tot. Vols fer adiestrament de gossos. Què t'agradaria fer, Adelina? Què vols fer, a part d'això? Què t'agradaria més fer?
No sé, no ho tinc previst encara.
No ho tinc previst encara, però vols continuar viatjant, segur.
Sí.
Vols anar a països? Des de mateix t'he dit a la Xina, m'has dit que la Xina massa lluny, potser, no?
Sí, massa lluny.
Però jugar, vas amb avió, t'estàs 20 hores allà i més aquests avions... No? Masses hores d'aquí a Oceania i a Àsia. Vols anar més a prop. A Nova York sí que vols anar?
Sí.
Què penses que trobes a Nova York?
No sé.
Molt gran, no?
Sí, exacte.
Són quasi, no sé, 15 o 20 milions, són quasi 10 vegades Barcelona, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, quan deus acabar la ciutat, deus arribar quasi a la punta d'Amèrica, no?
Sí.
Rosa, tens una filla preciosa.
Gràcies.
Vosaltres us vau trobar de seguida amb un problema important a casa, no? Com va anar aquells temps?
Bé, nosaltres abans havíem tingut un altre fill que es va, bueno, va tindre un problema pulmonar i llavors bueno, va morir. I aleshores, d'entrada, em vaig tornar a quedar embarassada al cap de poc temps i al cap de pocs mesos ens van dir que teníem un problema del fèmur, que ja havia estava curt i que, per tant, es podia repetir una altra vegada el mateix problema que havíem tingut abans. Mm. Quan va néixer, la veritat és que estava tot molt a punt, la veritat és que l'hospital estava... L'Hospital Senyor de Déu estava totalment a la guai de tot el moment i llavors es va tornar a repetir el mateix que havia passat a l'altre cas. Llavors ja d'entrada immediatament se la va portar a l'UCI i aleshores pues, bueno, va estar un mes intubada totalment, ja de naixement, i després pues, pràcticament va sortir en 2 mesos i van començar una mica amb les complicacions òssies. Mm. Llavors pues, bueno, hem anat aparxant una mica, no? És a dir, a mesura que hem anat sortint els problemes, doncs han tingut operacions, és un problema òssic que afecta pràcticament a tot arreu, a tots els ossos, a esquena, a braços, a cames, i aleshores, doncs, bueno, a mesura que arreglàvem una cosa, s'espatllava una altra, no? I anàvem fent una mica així, no? Però, bueno, més o menys, ella és molt vital, i aleshores la veritat és que la seva força de voluntat ha pogut amb tots els entrebancs.
Alina, portes moltes operacions, no?
Sí.
Quantes en portes?
20.
I et fa mal?
No.
No? No et fa mal, habitualment?
No.
Estàs tranquil·la?
Sí.
I cada operació a tornar-hi, no?
Sí.
A Sant Joan de Déu, quasi sempre, o vas a un altre lloc?
Quasi sempre, ja.
Ah, ja són molt bons.
Sí.
Són preciosos tots, eh?
Sí.
És meravellós, un centre referent guapíssim, aquí us coneixem molt, inclús nosaltres, la nostra jove va tractar amb ells per un projecte de ceguesa, evitar la ceguesa als nanos de naixet, no? I vam conèixer molt aleshores la Fundació Sant Joan de Déu. Joan Lluís, quan parlem de que una família pareix una persona amb discapacitat, moltes famílies que hi ha en fase depressiva, no? Diuen, bueno, què farem, no? Què continuarem, no? Vosaltres va durar molt aquest temps o vols dir de seguida que calia endavant?
A veure, això són coses que tu pots plantejar com vulguis, però la realitat és la que tens. O sigui, quan abans ho digereixis i abans ho assumeixis, millor. Ens va costar com a tothom. I moltes vegades encara ara tens moments més baixos i més alts. Nosaltres tenim la gran sort de que la nena és extraordinàriament vital i llavors moltes vegades és la que marca el ritme.
Vau tindre prou ajuda en el seu moment, de Sant Joan de Déu, suposo que sí, però ara mateix...
Sí. El problema de les ajudes és que són molt disperses i no saps molt... O sigui, quan t'hi trobes no tens experiència, però és la primera vegada que et trobes amb aquestes coses, no saps on anar, l'orientació moltes vegades és deficitària, tens que mover-te molt tu, és a dir, no hi ha un protocol que t'ajudi a seguir, és a dir, escolta, si et trobes amb això, ves aquí, ves allà, tens que anar preguntant, tens que anar moltes vegades a darrere. En el nostre cas, com que és una patologia no etiquetada, no hi ha cap institut, o sigui, no hi ha cap associació que diguéssim t'amarqui la pauta que et pugui ajudar d'entrada, després ja vas trobant els recursos. I moltes vegades, a part del problema que tens a casa, et trobes amb aquest problema, amb la solitud aquesta, i aquí li explico això, qui s'hi ha trobat abans. I a nivell institucional, bueno, moltes vegades sabem com són les institucions, volen ajudar, però moltes vegades no saps com arribar en aquesta ajuda, perquè no està publicitada o ningú es preocupa a quina taquilla t'han d'enviar, saps? Diu, no, això no és nostre. I això és el que ens hi hem trobat.
Rosa, de qui va sortir aquesta fam de voler viatjar? Va presentar-ho ella o vosaltres vau incitar?
De fet, a nosaltres sempre ens agrada molt viatjar. I una de les coses que vam tindre clar és que en cap moment deixaríem... Que jo creiem que el viatjar era una eina molt important per integrar-la, per conèixer coses, per veure altres situacions i perquè ja no se sent... Creiem que obrir-la a veure altres cultures i era una forma de tindre experiències. Jo crec que en aquest sentit és el que vam intentar, no? I que el que anés en cadira de rodes pues, no fos un impediment per poder anar a la major part dels jocs, no?
Anar amb cadira de rodes per Europa, per exemple, que és els Països Gaunat, és complicat?
La veritat és que esperes bastanta més accessibilitat i la veritat és que te trobes una mica estranyada perquè hi ha ciutats en què, per exemple, pues, Brussel·les, t'esperes en que és una capital europea i esperes que realment hi hagi moltes més rampes i ens van sobtar bastant pues, que la poca adaptabilitat que hi havia. Després hi ha ciutats, sí que és cert que la veritat moltes ciutats el que fan és que tenen molta bona voluntat, no? És a dir, en aquest sentit, pues, per exemple, hi ha ciutats en què pues, Praga, evidentment, no estava gens adaptada, però hi havia una voluntat increïble per ajudar-nos a tot arreu, no? I després hi ha ciutats en què realment és complicat, no? Perquè a Roma, com deia ella, s'ho tragaven per tot arreu, no? És a dir, i el que sí que és cert és que hem recorregut museus persones que són inhospitades, va? És a dir, zones ocultes que no les veu ningú, no? I que, perquè, clar, per arribar a una certa zona te fan passar per uns passadissos i unes coses que moltes vegades, si t'ho prens en plan d'experiència, doncs, bueno, és fins i tot divertit.
Nosaltres aquest programa defensem que l'interès social està composat bàsicament de dues coses, que a nosaltres, discapacitats, ens agrada fer el mateix que la resta de la gent, entre altres coses, viatja, com dieu vosaltres, no? I l'altre pertany a la societat d'una forma normalitzada, no? Mm-hmm. Ara mateix me recordava del Màrius Serra, que va fer un llibre sobre el seu fill, el Yuyu, no? Mm-hmm. I que deia que, bueno, és un altre que és molt diferent al de la Lina, evidentment, no? Que ningú es trobava rebuig per vosaltres. És rebuig no per part de la societat, de veritat, no, Rosa?
No, la veritat és que no. Jo crec que la major part de gent té molt bona voluntat. I jo crec que en aquest sentit la major part de... A nivell de viatges, la veritat és que no ens costa, no? És a dir, en el moment en què veus un problema, majoritàriament t'ajuden, val? Sí que és cert que a vegades el problema és una mica el que deia ell, que a vegades és un problema amb els viatges una mica, perquè cada país té, o inclús hasta cada aeroport té una mica la seva pròpia dinàmica, mm-hmm. i llavors, clar, en el tema de les discapacitats, com moltes vegades són coses molt puntuals, mm-hmm. val? Costa, no estan molt acostumats, i llavors això costa a vegades perquè és una mica estrany, no? I cada país té la seva estructura, no? Una cadira de rodes té que arribar fins a l'avió, l'altre t'ha de deixar a l'entrada, l'altre t'ha de portar amb la seva, no? Mm-hmm. I això que a vegades sí que ocasiona una mica de problemes.
Nosaltres, Nina, jo sóc secretador, saps? No et veig ara mateix, no? Estem lluitant molt per treure les barres mentals, perquè diem que si la gent sabiessi que no té que haver ni una sola escala, té que haver només rampes, tot rampes, i quan no té que haver rampes, té que haver un elevador, no? Que a la mida de la cadira fa uns 80, amb el qual no es té que fer cap porta menys de 80, que quan un discapacit físic vol que s'hi ajudi, pot demanar-ho perquè et veu perfectament, no tens que tocar-lo. La gent té manera de tocar-te, habitualment, quan vas pel carrer, et vol ajudar massa, veus, Alina, aquest tema? Et vol ajudar massa, potser?
No.
No?
No.
No ho notes encara. Eh? Això passa algunes vegades. La gent és més superprotectora i vol fer, no? Alina, seràs una tia maquíssima, ho saps?
Gràcies.
Ets una preciositat. Segur. Truca'm dintre de 4 o 5 anys que veurem si hem muntat ja la nostra escola de gossos pigai. Aquí a Catalunya ara mateix hi ha una llista d'espera per demanar un gos pigai de 4, 5, 6 anys, eh? Déu-n'hi-do, eh? El que hem d'esperar perquè un sec tingui gos pigai. Gossos d'assistència, no sé com deu estar, però també deu estar passant malament, però gossos d'assistència està demostrant que va molt bé per molts col·lectius, com poden ser discapacitat física, discapacitat intel·lectual, etc. Ara te'n vas amb la Jasmina a conèixer l'emissora, no?
Mm.
Això és una emissora guapa, aquesta, eh?
Sí.
Normalment, moltes no són com aquesta, eh? Jo vaig començar emissores molt més petites, molt més... un petit estudi, eh? Això és una molt maca emissora. Alina, Rosa, el mateix et dic, tens una preciosa, eh?
Gràcies.
Un encant, eh? Viatges molt, eh? Jo em vas explicant, perquè no fas una... Hi ha un company, no? com es diu aquell d'Esparreguera, que viatja? Però viatja i fem forma, que és molt més bèstia, és una bèstia de tio, no? Albert Casas, em sembla que es diu?
Sí, Albert.
Va fer aquell llibre sobre... Un món sobre rodes, eh?
Sí, saps
què és? Sí, és un nano que... Bueno, ara mateix no marco com es diu, però em diu Casas, em sembla que es diu així, no? Aquest és molt més bèstia, perquè, bueno, no el conec, però és molt més bèstia. Aquest tio se'n va pel món, és un duro a la butxaca i viatja. Però tu podries fer una pàgineta web i comparteix amb molta gent, que veuràs que tindràs molts seguidors i podràs comunicar-te amb molta gent. Joan Lluís, moltíssimes gràcies per la vostra presència.
A vosaltres.
Us vam agrair, perquè això dona empenta, eh, Rosa? Veure noies amb la Alina amb dificultats, això, 20 operacions i amb aquestes ganes de viure, amb aquestes ganes d'implantar, pot ajudar molta gent.
Jo crec que, de fet, jo crec que el col·lectiu, la major part de gent que té problemes, jo crec que té molta força voluntat i realment jo crec que volen lluitar davant de tot.
I també us dona vosaltres anys moltes vegades, no?
Ui,
és ella.
Moltes.
El motor és moltes vegades.
És dir, moltes vegades que estem més, ja té una altra visió de les coses d'una manera diferent, veu les coses d'una altra manera i a vegades et fa reflexionar sobre coses i la importància de coses que tu no li tindries que donar.
Doncs vinga, Alina, m'has demanat una cançó que aquesta no és teva, aquesta és de tons pares, tu, gat. Apa, això l'has escoltat de ta mare, que segur que té per casa, veritat. Apa, tu no és teva, aquesta, no? Quan l'has escoltat, aquesta cançó?
No, perquè vaig anar a veure un musical.
Ah, amiga, el musical, això és d'ara. Doncs pues vinga, escoltem aquesta cançó de Mamma Mia, de Apa, eh? I ara cap a l'estudi, ves? Ara més a les mines, veus que m'agrada l'estudi, vale?
Vale.
Vinga, ara em dones un petó, vinga. Servis.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I'm with you.
Sense afany de lucre, amb el suport del tercer sector social a Catalunya.
Bueno, de veritat, com veus aquestes noies, tan emprenedores, amb aquestes dificultats socials que tenen i tota mena, la veritat és que, bueno, aixeques el vol. Bueno, ara continuem, i ara hi ha molts invitats, tenim el Guillem Espriu, que és el regidor de Gràcia. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Guillem, que em deia ara mateix, al fons, que ets una persona que participa molt amb el barri, que ets de base, t'agrada estar a la base.
Bé, jo vinc del moviment associatiu de més de 24 anys de moviments associatius.
Això és el bo,
Sí, sí,
crec que sí. Transportar la filosofia del sector associatiu a també al món de la política. També, bueno, tenim representant de dos centres. Un és la Salle de Gràcia. Bona tarda. Els representants són el Josep Oriol.
Sí, perfecte. Bona tarda.
I l'Ester Cunier, em sembla, no?
Sí, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Vosaltres sou un centre d'una escola?
Sí, l'escola, estem a la plaça del Nord, al barri, ja fa una colla d'anys, una escola antigueta ja, i allà estem, en una escola des d'infantil fins a cicles formatius, batallant cada dia.
I em deia, Esther, que voleu fer una experiència o heu portat una experiència a fer voluntariat amb els nanos?
Sí, fins ara el que hem fet és treball social e involucrar els nens una mica amb l'ajuda al barri, i a partir d'ara volem fer un pas més. Es fa des de la Salle Catalunya, i la Salle Gràcia ha volgut recollir aquest repte i promoure el voluntariat entre els nostres alumnes majors de 16 anys, que abarcaria, doncs, l'últim curs de l'ESO i els dos cursos de batxillerat.
Quina filosofia voleu fer amb els nanos, per exemple? Per què ho feu, això?
Perquè vagin prenent consciència d'una realitat, no? O sigui, una realitat que ja no sigui la seva, anar una miqueta més enllà. Hi ha països que estan passant molt malament, però també hi ha gent a les nostres ciutats i als nostres barris que ho passen malament, i això és el que volem, mica a mica, doncs, que amb el nostre esforç, amb la nostra feina, podem ajudar a d'altres persones, igual que altres persones ens poden ajudar a nosaltres quan ho necessitem.
Quants nos han adreçat aquesta experiència? Quants hi haurà?
L'estem començant. De moment estem en un procés inicial. Fins ara el que hem fet és ajudes puntuals de recollida d'aliments, de recollida de diners en determinades campanyes, i a partir d'ara el que volem és involucrar ja més els alumnes, més directament amb les accions.
I voleu oferir-vos a associacions del barri o voleu anar més lluny a la ciutat o més lluny?
Sí, obert, no?
Obert,
sí,
a tota la ciutat.
Sí,
sí. En aquest sentit, qualsevol acció de voluntariat amb entitats de tot tipus. De tot tipus.
Perquè, Guillem, com està la Gràcia d'associacionisme? Molt, no? Ja teniu ja història, molta, molta història.
Home, a veure, hi ha més de 400 entitats en el conjunt del territori, que es diu, segurament són el territori amb més associacions, molt diverses, perquè hi ha associacions de ciutat, hi ha associacions que treballen a l'àmbit de les ONGs, associacions d'ajuda mútua, de molts tipus. Hi ha entitats històriques, com els Jutjos de Gràcia, en 154 anys de història, i, per tant, pràcticament formen part de la pròpia creació del propi teixit urbà del territori. És a dir, tens una realitat molt diversa que està arrelada de quasi 200 anys al voltant de la nostra història recent, no?
L'Ajuntament està empentant molt, penses, a les entitats del tercer sector?
Jo crec que l'Ajuntament forma part, Almenys a mi el que m'agrada molt, sobretot, és dir que nosaltres intentem coproduir serveis. És veritat que hi ha entitats molt organitzades i entitats més de base social, més de microprojectes. Jo crec que en aquelles que estan més organitzades, en les quals ja tenen una trajectòria més definida, és veritat que l'Ajuntament treballa molt de la mà. I això, si analitzéssim les grans entitats de temps, abans li deien de lleure, jo li deia les entitats com Inca, a Catalunya doncs hi ha des d'Espais Catalans, la Coordinació Catalana, hi ha moltes entitats que treballen des d'aquestes escoltes catalans, Minyons Escoltes i Guia Sant Jordi, vull dir, hi ha moltes entitats que treballen en aquest sentit la base social i totes aquestes entitats conformen part de les estructures molt vinculades als municipis i a les xarxes que des de Catalunya s'han impulsat al llarg des de la recuperació democràtica, perquè algunes eren abans, però eren minoria, és a dir, cert que de la recuperació democràtica, per exemple, Gràcia van recuperar totes les entitats de cultura popular, pràcticament ha estat en la recuperació democràtica que s'han refet i que s'han reestructurat. I nosaltres sí, és veritat, treballem molt de la mà amb elles, amb moltíssimes, sempre és insuficient, no hi ha satisfacció mai per part de, ni de nosaltres, de la gent que estem a l'administració, però ni tampoc de les entitats, però, com deia en aquell medios escassos, susceptibles d'usos alternatius, saps? No tenim diners ni de bon tros, ni ells ni nosaltres per tot. El que jo crec que una de les coses que deia la gent de la Salle, el Josep i l'Ester, que crec que és molt important, és el principi bàsic de treball comunitari. Això és una cosa que no hauríem d'abandonar com a filosofia de fons a l'hora de donar valors socials. Perquè és que si no, si deixem que simplement sigui el mercat i el model de comunicació actual, la veritat és que s'abandonen els valors comunitaris, simplement i s'estratègien per valors individuals, que moltes vegades són impossibles treballar en aquest sentit de forma col·lectiva.
Una queixa que mateix tenim, Guillem, és que les entitats que ens van mig professionalitzar, i d'aquestes heu fet un esforç molt gran, tant l'Ajuntament com la Generalitat, ara mateix s'han obert moltes comptes de crèdit obertes, recolzament a molts sectors de l'economia, i al nostre sector no hi ha hagut cap mena d'ajuda, per exemple.
Bé, en aquests moments, si ho apliques des del mateix sentit, l'Ajuntament s'ha hagut d'endeutar d'una forma bastant important, pràcticament, em sembla que al voltant de 300 milions d'euros del proper pressupost de l'Ajuntament són endeutament públic. Jo crec que la reflexió de si hem anat tots plegats més lluny d'on havien d'anar, la volien de tenir damunt de la taula. En aquest sentit, jo crec que en aquests moments s'ha endeutat està tothom, i les administracions i els governs, sobretot perquè els governs intenten mantenir la seva capacitat de dinamització, perquè el sector privat, si alguna cosa té, és que ha baixat radicalment de la seva intervenció. Per tant, hi ha dos models, aquells on l'Estat no existeix i no té capacitat d'endeutament, que existeixen, i la resta del món està ple d'aquests models, i hi ha els models nostres, els dels europeus principalment, on l'Estat és fort i encara i té capacitat de resposta. Jo encara m'inclino per al model en estats forts.
Però també tindríem que solucionar alguns problemes d'avantatges fiscals, el mateix del 0,7% d'Hisenda doncs, hauria de vindre cap a Catalunya, que no acabo d'entendre com encara depèn de Madrid. Aquests són temes pendents que no els acabem d'entendre del tot de les entitats nostres.
Bé, jo estic d'acord que tenim molts temes pendents a resoldre, perquè, de fet, la construcció de la democràcia no és la mateixa en 30 anys de democràcia que pràcticament tenim que altres llocs que des de la transformació de la que va significar la Segona Guerra Mundial ja van construir l'any 45. Per tant, començar a finals dels 70, pràcticament als anys 80, a fer la nostra democràcia ens fa, en termes democràtics, febles. I nosaltres no solament hem fet això, sinó que hem creat model d'organització a nivell estatal completament diferent del que han fet altres. Per tant, jo crec que ens queda molts anys, per tenir una democràcia posentada en criteris democràtics. De fet, una part de les persones que han impulsat la democràcia són persones que han viscut en l'àmbit de la dictadura. Per tant, deixem que corri que es fent grans, no? Jo crec que en això el temps anirà posant les coses al seu lloc, però temps i molta feina. Per si sols no hi ha res.
Avui ens ve molta representació de Gràcia, l'escola de la Salle, que amb l'Ester i l'Oriol, i també ens ve una fundació que porta molta gent, perquè hi ha al·lucinat l'any que es va constituir, i per això ve l'Albert Sánchez i la Neus Rivera, que ens parla d'una fundació que es diu IMCA. Què és IMCA, Albert?
Bueno, IMCA... que és una associació que es va constituir l'any 1844, internacional, evidentment. Aquí a Espanya porta molt poc temps. Va haver una incursió als anys 60 o 70, però no va tindre les garanties que s'esperava i tal. Bueno, en definitiva, que ara actualment... bàsicament, jo em centraré més a lo que és el que fa INCA Barcelona que no pas a la resta de l'Estat. Aquí nosaltres ens dediquem al reforç, diguéssim, a l'escolarització, al reforç d'escola amb els nens, amb els adults, amb aquelles persones immigrades que necessiten de conèixer l'idioma per comunicació, etc. Vull dir, i estem ubicats a Gràcia, abans estava a Santa Coloma, vam traslladar-nos aquí perquè semblava que era un punt una mica més important per poder abastir més el que era la ciutat, però de tota manera ens quedem simplement gairebé amb el barri de Gràcia perquè ja en tenim més que prou, perquè ens sobra, per dir alguna cosa. No és que ens sobri, no. No és que ens
la demanda és molt gran, no, Neus?
Doncs la veritat és que sí. De fet, fa 6 anys que estem a Gràcia, vam començar la trajectòria a Catalunya, a Santa Coloma i després a Badalona, com deia l'Albert, i de fet ja és el segon canvi d'espai. Primer estàvem a Puigmartí, després amb...
A Llonli no l'havíeu estat?
Sí, sí, a Puigmartí. Era un local molt petit. Doncs fa un parell d'anys ens vam traslladar al carrer Terol, relativament a prop, i seguim amb els nostres programes d'intervenció social. D'alguna manera... Perdona, digue'm.
Que agafeu els nanos amb dificultats als estudis, amb sí, tota mena de dificultat, amb dificultats econòmiques també, suposo, a les famílies, no? Recolzament sí, de fet, fora de les hores de classe.
Si nosaltres intervenim en diferents col·lectius, en risc d'exclusió social, en principi, intervenim en infància i adolescència, però també treballem amb adults i amb dones. Amb el tema dels infants, tenim reforç escolar, com bé deia, tenim Esplai també, que és un d'aquests 400 entitats que deia el regidor, no? Sí que és veritat que, doncs, entre cometes, hi ha molta competència o hi ha molta oferta, que de fet no és res negatiu, al contrari, no?
No, hi ha afició per sectors socials...
I la idea és aquesta, sí, que en principi els nanos que estem atenent nosaltres, doncs, com bé deies tu, venen d'un doncs, sector de la població molt determinat i doncs, la majoria són nens de famílies immigrants, nouvinguts, nascuts aquí, molts d'ells, i els atenem doncs, en temes de reforç escolar, sobretot, d'acompanyament, i intentem també fer un treball integral amb la família. No només ens quedem amb el nen, sinó intentar doncs, poder donar doncs, tot el, o cobrir les necessitats que pugui tenir aquella família.
És una entitat de voluntariat, els que ajuden, els que recolzen, són voluntaris?
Doncs sí, de fet és una de les bases de l'associació. És una associació que un dels pilars fonamentals és el treball amb voluntaris. Forma part del programa mateix de l'associació, no? El treball de voluntaris com una manera també doncs, de que la gent doncs, ens impliquem tots, que prenem consciència, no? Com deia l'Esther.
I de quines edats agafeu? Quins són els nens més petits que agafeu?
Els nens petits els tenim a partir dels 6 anys, en principi, el reforç escolar, tot i que els programes de lleure doncs, ens estem agafant nens fins a 4.
Bueno. I...
Sí, sí, de 4 a 16 anys.
Tenim una Puriori Esther, aquí teniu ja una...
Sí, sí, sí. Ja ho hem estat comentant abans d'entrar.
Això, Guillem, és el que cal fer, no? Esteu tan pel tema de la participació comunitària i tot això. Està molt per aquest tema, no, Guillem? Ara mateix l'Ajuntament no para fer-nos reunions per intentar participar la gent, que hi hagi intercanvi entre els joves i la gent gran i tot això?
Home, concretament el que ells diuen, i és veritat que s'està treballant en molts termes de la social, per exemple, i abans, molt a prop d'on ella estava dient, ara estava pensant en el col·lectiu, per exemple, vinculat al poble gitano, que tenim allà el col·lectiu dels gitanos de Gràcia, que nosaltres també fem una activitat de reforç en aquesta gent, però és veritat que per al territori hi ha moltes entitats que van treballant des d'aquesta perspectiva. I, home, intentes buscar elements sobre els quals treballar conjuntament. Per exemple, en el carrer Tordera hi ha un punt Òmnia, que és un punt de la Generalitat de Catalunya on es fa formació en base informàtica. És a dir, en això hem anat creixent molt, perquè no hi havia res. Per tant, una de les tesis és que les entitats tinguin aquesta capacitat de recollir precisament allò que les administracions ni de bon tros podrien arribar-ho a assumir-ho tot. No? Crec que és una bona estratègia, per això que hi hagi un punt també de reflex en que les persones a títol individual entren a les associacions a col·laborar, que no és molt complicat.
Pues et dic, Esther i Josep Oriol, un tema interessant, no? És a dir, que nanos de 16, 17, 18 anys comparteixen amb nanos de 5, 6 anys, per exemple, el català, per exemple, feu també el tema aquest de fer l'amic català, no, Neus? Tindre una mica català, que t'ensenyi, també ho feu, això?
Nosaltres el que tenim és programa específic de llengües. Al matí tenim un programa amb projecte integral amb dones, immigrants, i els fem classes de català, al vespre també amb adults. I amb els nens, de fet, clar, una de les dificultats que es troben per l'origen, per les famílies d'origen, és doncs, que arriben aquí, doncs, entren a l'escola, hi ha moltes d'elles doncs, ja al centre d'acollida, no?
Sí, aula d'acollida.
L'aula d'acollida, sí. Però tot i així a vegades és insuficient. Aleshores, molts d'ells tenen doncs, mancances importants amb el tema del català, i de fet és la llengua vehicular, utilitzem el català, i és una de les coses que a vegades ens trobem voluntaris. Tenim més de 50 voluntaris col·laborant en els diferents programes. Mm-hmm. Venen de realitats molt diferents, també. Tenim gent doncs, estudiant, que fa pràctiques, i alguns d'ells fins i tot a l'estranger, i l'idioma vehicular del reforç és el català, mm-hmm. i a vegades és una mica dificultós. Però sí que una de les nostres idees, evidentment, és fomentar l'ús, que és una manera també d'ajudar en la integració i en la... No? I en l'acollida de totes aquestes persones.
La Generalitat ja fa una feina important, però cal... Jo sempre dic que jo tinc molts voluntaris immigrants que van a la meva associació, i sempre dic que a partir del català, no? Perquè és una forma molt bona d'entrar al nostre país, no? Perquè si veus un tio que s'està esforçant per parlar el nostre idioma, nosaltres, que portem molts anys aquí, bueno, jo soc un immigrant de fa molts més anys, i no és que escrigui català pur, no? Però que ho agraïm inclús, no?, quan veiem això.
Jo he fet durant molt de temps l'aula d'acollida de la Salle Gràcia, i el que puc dir és que als nens sempre els he intentat ensenyar l'idioma, però també ensenyar les nostres tradicions, la nostra cultura. Som de Gràcia, quan ve Sant Medir els hi explico uns dies abans. 3 de març, dia 3 de març, que ja falta poquet, els hi explico què es trobaran, què els hi passarà a tots els carmels. I és una manera d'integrar-los, i ells mica en mica van fent seu tot això que troben aquí, i que a més ho barregen amb tot el bagatge cultural que porten ells, uh-huh. i el resultat és fantàstic, tots aquests nens i nenes que arriben.
Bueno, Neus, a part que rebràs molta gent d'Estèrius de Oriol, perquè es costa de contactar, no? Com es pot arribar a vosaltres, la gent que estigui de Gràcia, que ens estigui escoltant, com arriba a vosaltres? Com arriba?
Doncs ens poden venir a veure al carrer Terol, 40.
Això és al costat del Teatre Neu, no?
Al costadet del mateix. O sigui que després de venir a fer el voluntariat poden anar a aprendre alguna cosa, poden fer un monòleg. Doncs estem allà, tenim... De fet, les possibilitats de col·laboració són múltiples, perquè ja et dic, poden dir... Una mica la idea és que la gent es trobi, o el voluntari, pugui escollir també amb quin tipus de col·lectiu, amb què... I fins i tot el programa, no? Doncs fem castellà, també, fem noves tecnologies, també, algun taller d'inserció laboral... Això tot per adults i per nens, doncs, evidentment, doncs, per acompanyar-los en el tema més educatiu o en el lleure, no?, que és un dels pilars també fonamentals de l'associació. Doncs venir, apropar-se, l'informarem de tot el que calgui, i jo penso que s'hi pot trobar molt còmode, es pot trobar molt... Jo penso que és una recompensa molt, no sé, molt important per
aquí estem, a nivell personal. Aquí portem molt de temps a... Neus fent veure a la gent, dir-li que ser voluntari moltes vegades no es dedica moltes hores a la setmana, que en poques hores pot ser voluntari,
no.
Que a més això et fa sentir bé, eh? És a dir, et sents, és a dir, sempre diem que cal, bueno, la part laboral és important per tindre les necessitats cobertes, evidentment, no? Però que voluntari omple amb moltes altres coses, no? Sents molt més, només aquestes gràcies que et dona potser un immigrant, un nen que té dificultat matemàtica i t'arriba i et diu, no, és que aquest trimestre he provat les matemàtiques com notable, no? Deu ser un va. Suposar cap a dalt, no?
Això t'ho pot comentar l'Albert, que és un dels nostres voluntaris de reforç, a part d'estar col·laborant des de fa temps. No, sí, sí. A veure, no sé, jo penso que és una experiència, és una... Ja no tant per la recompensa que puguis tenir doncs, perquè el nen doncs, aprova o no, sinó és un... Bueno, és un... Crear vincles amb gent doncs, que et pot aportar moltes coses, no? També són gent... Treballem amb gent de molts països diferents i és un enriquiment mutu.
Guillem, quin percentatge d'immigració hi ha actualment a Gràcia, ho saps?
Uns 16. Al voltant, ho dic de cap, em puc equivocar. De totes maneres, deies una cosa que és relativa. El del voluntariat a poc temps és relatiu. Jo que he estat en moltes associacions, diguem-ne que quasi feies 2 jornades, perquè
sí,
això
però,
depèn com ho portis,
però
com
per, la vena. Per començar, per exemple, jo sempre dic, per exemple, ara mateix, nosaltres vam vindre l'altre dia el de la gent gran, l'avís d'aquí, i ens deia, només que una persona vagi cada setmana de 6 a 7 de tarda a domicili d'un avi que viu sol, per exemple, és malalt, ja prou, comencem per aquí, i després si tens més temps, ja, nosaltres és en què ens dediquem 12-14 hores al dia de voluntariat. Jo, per exemple, jo soc pensionista...
Estaríem parlant d'aquest tipus de voluntariat.
Sí,
no?
Sí, sí.
És a dir, iniciar experiències.
De fet, és com ho tenim estructurat nosaltres. Us parlava de que tenim 50 voluntaris, dius, buf, no? I aquests 50 voluntaris és perquè estan cobrint, sí, doncs, totes les hores que tenim obertes de cara els nostres participants, però de fet venen un dia a la setmana, una hora i mitja, exacte, dues hores, com a molt. I de fet és el que ens interessa. Quan la gent entra i comença i entén el projecte o s'informa i li agrada i mira, jo estic a l'atur, puc venir els dies que cali, i li dius no, vine un dia, jo prefereixo que m'asseguris que vens un dia, que pots fer la feina, que pots gaudir, que pots participar, però preferim això que no, doncs, això, el que deia una mica el regidor, perdó.
El Guillem.
Quines edats tenen aquest voluntariat?
Les edats?
El voluntariat.
En principi, el voluntari és major de 18 anys. De 18...
Els teniu joves, grans...
Sí, no, és molt heterogeni. Molt heterogeni. Hi ha estudiants, hi ha gent doncs, a l'atur, hi ha gent jubilada, hi ha gent... dones, homes, gent fent pràctiques, tenim convenis també amb instituts americans, ens venen doncs, durant una temporada als Estats Units. És una experiència per tots i és molt heterogeni, la veritat.
Bueno, cal dir que tot aquest que viu aquesta tarda ve gràcies a l'Alfons, que deu estar per aquí, Alfons, o està a l'altre costat.
Està amagat
a l'Alfons, sí. I també el Toni Buissant, que pertany a aquesta associació d'Empleats de la Caixa, al qual jo te pertanyo, i que coneix aquesta gent. No, Antoni, perquè vosaltres aquesta gent també esteu ajudant en aquestes associacions com Inca, per exemple, i en companys,
sí,
no sé qui van.
Perquè bueno, els nostres voluntaris estan col·laborant sobretot amb reforç escolar, amb diverses institucions, com aquí tenim l'Albert, que bueno, Inca és una mica un voluntari ànima d'Inca i amb altres col·laboracions que també té. I bueno, jo per això he fet aquesta pregunta, perquè és curiós que moltes vegades, doncs, avui que anem tots tan estressats i amb tantes dificultats, el jovent s'està incorporant d'una forma però ferma i amb coratge i amb ganes de col·laborar. I és molt bo això, perquè a vegades la joventut li diem que no i, en canvi, pues sí que està.
Esther, jo, per exemple, tinc un nano de 12 anys, no? I ens preocupa a tots a part el mateix, no? Que no s'hi fiqui en drogues,
sí,
que faci els estudis correctes, no? Sota la teva experiència, com ho veus el tema? Com li pot ajudar aquesta introducció en aquest món?
A veure, el voluntariat és a partir dels 16 anys. Més petits no pot ser. I a partir dels 16 anys, doncs, primera que les famílies, els pares, saben amb qui està el fill, quines són o quins són els seus amics, on es troba, que ja és una manera que els pares quedin tranquils de saber on està el seu fill, i a més fent unes accions que són molt bones pels que estan ajudant i per ell mateix, perquè està aprenent uns valors i uns coneixements que els tindrà tota la vida. Però clar, és a partir de 16 anys.
I Susan... aquí, després al Guillem li demanaré, Guillem, demano, sisplau, que no hi consideren que l'Ajuntament de Barcelona formar tots els vostres funcionaris, eh? És a dir, jo porto lluita molt de temps, també li ofereixo l'estat, però jo he de fer...
Formar-me.
Per exemple, jo vaig a molts ajuntaments i el Bedell, que em rep a la porta, no sap comportar-se amb mi. És molt amable, supermaquíssim, el tio que m'atén, la persona que m'atén, no? Però no sap com acompanyar un sac pel passadís, ni seure i aquestes coses, no? I estem intentant que tot el funcionariat, perquè ell presenta un projecte a la Generalitat i l'Ajuntament, com nosaltres estem disposats a formar tothom, no? Per exemple, tots els teus, no sé quants funcionaris tens al teu ajuntament, al teu barri?
Quants? El meu no, 130
persones. En dues sessions ho fem. Si tens un local per 65 persones, amb dues hores cada un tenim prou d'un moment per entrar-hi, no? És a dir, fer un curs sobre discapacitat, i ensenyem les coses bàsiques. Ho hem fet aquí les coses, però les coses ho va fer la Montserrat Sánchez amb opció voluntària a vindre, no? Amb la qual van vindre pocs funcionaris, perquè, bueno, esto de hacer una conferencia sobre discapacitados, esto yo debo saber el que va, no venen más habitualment, però de forma obligatòria que perdin, que siguin dos hores amb nosaltres i nosaltres hi formem, no? Però el que et deia, Esther, són nanos més solidaris, no? Són nanos, per exemple, el mòbil, el racisme, la xenofobia, no existeix quan estàs en el món de voluntariat.
No, jo suposo que coneixes altres coses, coneixes persones d'altres països, coneixes persones que no tenen tantes coses materials, i això també aprenen també a valorar el que tenen, les seves coses, i dir, mira, jo és que jo tinc això i tinc allò i tinc molt més.
Tinc la PlayStation 3 i aquest nano resulta que ingrava per la U.
Ho tinc tot, i aprenen a valorar també les coses que tenen a casa. I jo crec que és molt bo que vegin altres coses.
Sí, jo, Manel, només afegir que quan a l'escola parles als nois i noies de voluntariat, a vegades els hi pregunto, nosaltres, el voluntariat què és? I en parlem teòricament, però els hi falten conèixer referents, o sigui, gent que entra en aquest món, i després ells que comencin amb això que dèiem abans de
doncs, un reforç escolar, una petita experiència puntual, però que els posen aquesta dinàmica. Llavors queden molt sorpresos. Ara hi ha nois a l'escola que diuen, bueno, doncs vull fer una estada a l'estiu, i dius, i com t'ha sortit això? Bueno, doncs perquè abans ha fet cosetes, n'hem parlat, però ha fet coses, també ha començat a experimentar. I ara li dius, surt una experiència una mica més important, no? Mm. I això és sorprenent.
Jo només volia afegir també, abans comentava que els voluntaris en principi són a partir dels 18, tot i que tenim doncs, nois més joves que estan començant a col·laborar-hi.
Com a monitors, no?
Com a monitors. I en aquest cas remarcaria també la feina que fem des del centre d'acompanyament a aquestes persones i fer-los veure doncs, que són un referent, i a més un referent molt proper de cara al nen, que moltes vegades la feina que fan, fer-los conscients de la feina que fan, de que són el mirall d'aquests nens, i aquesta responsabilitat d'alguna manera que els estàs fent veure que tenen els ajuda i o sigui, adopten una actitud molt diferent i una, no sé, un compromís que moltes vegades, perdó, per moltes reflexions que els hi puguis dir, oh, que això és molt important, que hem de ser solidaris, o sigui, en el moment que s'hi troben i que els hi fas veure la importància que tenen per als nens com a referents que són, doncs comença un treball molt maco i molt enriquidor per ells. No? I que és molt important aquest treball d'acompanyament també, doncs part de l'escola en aquest cas o de l'institut, de part nostra, doncs que és un treball d'educació també i de formació, penso, molt, molt interessant. No?
I Jupe, Oriol i Esther, després ja heu tingut experiències reals fetes amb alumnes o estem encara a la prova inicial?
No, estem ara intentant veure aquesta acció social dins el marc acadèmic d'una escola, que ja té els seus horaris i tal, com ho posem en marxa, això? Llavors, bueno, el repte no només és poder oferir voluntariat en associacions, entitats, pels alumnes, sinó que també, que nosaltres a l'escola tenim, és una escola religiosa, cristiana, hi ha una comunitat de germans de la Salle, hi ha un equip de professors, tenim el Cercle de la Salle, que és un... les classes acaben a 5:45, llavors ve tot de gent gran, és com un club de gent gran, de 50, 60, 70 anys, que venen a fer activitats i també en fan voluntariat. O sigui que l'escola és més que un horari de nanos des de petits fins a 16 anys.
De fet, el pare que el porta em sembla que té 80 i pico. No?
Sí, no, 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 però vaja, és més vital que jo, quasi. Ja.
Això ho veureu, que hi ha moltes experiències, això jo he compartit molt, perquè això et dic, em truca moltes vegades perquè quan fa aquests grups, també t'ho ofereixo, si vols, Esther i jo, però jo el de fer-li una conferència sobre el món de la discapacitat, no? És una conferència que ha durat 2 hores, els cursos que impartim als universitaris i als professionals durarà 30 hores, però entenem que un nano, perquè conegui les coses bàsiques, és de 2 hores, no? I he parlat amb molts companys vostres que m'han dit, Manel, és que això és una passada, no? Perquè els nanos que tenen, per exemple, un polidiscapacitat, tenen que ajudar al vàter, i clar, o sigui, tenen que posar a netejar-lo, perquè aquest nano no pot, perquè és un polidiscapacitat. O és un tetraplexis, un nano que té dificultat, igual, que em tinc que posar aquí a remengar-les cap a dalt, no? Tens que posar-te les mans a fer-ho, no? I això resulta sempre és espectacular. No, no, Albert? Tu sí, que tens experiència?
Guillem. Sí. Albert, sempre em deies a mi.
No, l'Albert.
Sí. No, jo ama, realment, a aquest punt que dius tu, no he arribat. El que sí, aprofitant aquesta trobada que tenim aquí, a mi m'agradaria una mica que els companys aquí de la Salle, no sé si tenen plantejat fer, com alguna escola té, muntar aquest tema de crèdits, o sigui, un crèdit propi a l'escola que sigui el voluntariat.
Alguna cosa ja.
Ho teniu,
podria ser. Això podria ser com una fita.
Aquesta podria ser. Llavors,
molt interessant, sí.
Sí, llavors, amb unió aquí amb el nostre regidor Guillem, que, doncs, que fos una cosa conjunta perquè a les entitats no solament a Inca, no? Sinó que a més ajudar els companys del Miquel també per fer totes aquestes coses que tu, aquestes 2 hores que reclames que serien importantíssimes a l'administració, no solament a l'administració, sinó a tot arreu.
Ara mateix, a tot arreu. I presenta un projecte per formar a tots els nens de Catalunya. No pot ser que hi hagi una situació en què un nen, com vagi pel carrer, no sabia detectar un noi que va en cadira de rodes o un cel, o que sigui. Que no sàpiga les mides, és a dir, té que saber com fa una cadira d'ample, què és una pendent, què és una rampa, què és un tobogán, perquè molta gent, ara mateix parlava amb la Lina, que ens deia, és que anava pel món i trobava molts tobogans, un tobogán te la fots, a tothom. Són temes bàsic important, no? Perquè ja et dic que volem formar tothom i ja mateix, però espera que moltes vegades no es fan cas, Albert, eh? Això el Guillem parlaria molt amb el Guillem, no? Perquè presentem... És el mateix, he fet una carta al Montilla, a l'Hereu, per exemple, li vaig oferir, vaig dir, Hereu, fes-me cas, tio, que això tu fas gratis, més, dic, tu fas gratis, si no et costa ni un duro, només tens que posar-me els funcionaris davant meu, perquè jo com no veig quants tinc davant, més igual que em posis un com a 6.000, més igual fer-ho els que siguin posant davant, no? Ja dic, és un tema de conscienciació, mateix, els mitjans de comunicació públic, TV3, BTV, mateix BTV, els hem posat uns espots publicitaris perquè es passin per la televisió i per Com Ràdio, també aquestes emissores que estan col·laborant, perquè Com Ràdio és les més solidàries, no? Per això està fent aquest programa i ahí som, no? És a dir, que passin unes cunyes, però bàsic, ping, per exemple, el Ciro no me lo toco usted, porque cuando nos toca nos estorba, eh? Això la gent, tothom ens toca, bueno, mira, que fa un canvi total del xip mental de la gent, o per exemple, a un paralític no el toqui perquè si necessita l'ajuda, ell li demanarà perquè ell li veu vostè, no, ell si necessita baixar una qualsevol escala, demana, escolta, vinga cap aquí que em té que ajudar perquè jo això no puc baixar aquest tram d'escales. I són petits detallets molt, molt finets, no? Que aquesta petita conferència, ja dic, Esther i Guillem, nosaltres sempre intentem fer-ho, hem fet en molts, molts llocs, portem molts anys fent-ho, el que passa que, clar, no tenim l'oportunitat d'entrar en contacte amb tots vosaltres. Bueno, m'has dit això, 2 minutitos, falta 9.000... Un minutito. Bueno, veu, és una hora, tu s'acaba això.
Es fa curt, això.
Guillem, tu ets l'altre, anterior em deia que es va presentar, jo soy l'alcalde de Gràcia, això és alcalde regidor.
L'alcalde de la Vila de Gràcia, regidor del districte. Els vilatans sempre diuen que sóc el seu alcalde.
Déu-n'hi-do, Gràcia. Molt bé, parlem molt sobre les festes, tot el tema.
Home, tenim el primer protocol festiu de Barcelona, el primer calendari festiu i probablement el lloc on hi ha més activitats festives del conjunt de la ciutat.
I més està fent un barri preciós, molts carrers. La teva sentida farà molts més carrers peatonals, molt més, no?
Sí, un dels reptes en això de la conscienciació que tu deies abans és precisament que molts d'aquests carrers s'adapten a la nova realitat.
Mira,
i una realitat molt més diversa.
Tens que fer una autopista que passi per sota Gràcia, vagi de Gran de Gràcia fins surti a Plaça Unit, i una altra que vagi de Parc Egoí i surti ja quasi al carrer Rússia que va dalt i home, que la gent es comuniqui bé i tot de dalt sigui tot de caminants que ens encanta
no
aquest
si,
barri.
Si les nostres cases de finals del segle XIX o principis del XX aguantarien
tenien aquesta cosa, que molta gent s'ha tremolat amb això de l'AVE, i això era. Doncs vinga, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, us agraeixo la vostra compareixença amb nosaltres, a la Neus, a l'Albert, a l'Ester i a l'Oriol.
Gràcies.
A tu també, Guillem, moltíssimes gràcies, un autèntic honor haver comptat amb tu, Guillem, la teva participació. I a tots vosaltres, ja sabeu, aquí, el proper diumenge, a les 3 i 3, 4 minuts, que és el que dura habitualment les notícies de cada hora aquí a la Confins, sempre.